COPE Catalunya i Andorra.
Gairebé 14 minutets. Com esteu? Benvinguts a Esports Cope, a Cope Catalunya i Andorra. Com va? Arrenquem setmana amb el record ben present de Tito Vilanova. Anem, com és habitual, fins les 4 de la tarda amb la dosi que voleu i necessiteu d'informació i anàlisi de l'actualitat esportiva més propera. En aquest estudi ja està el Manolo Oliveros. Oli, com va? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Què tal, Albert?
Molt bé. José Luis Gil, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Molt bé, bona tarda.
Vinga, anem per feina. Ordenem i situem la jornada. Us presentem aquest dilluns en titulars. Això és notícia. Oh my God, that's the funky shit.
Top 4.
Sense aturador, dies de joia pel Barça de futbol sala que s'adjudica la segona UEFA Futsal Cup de la seva història i enfoca ja la final de la Copa del Rei a Bilbao el proper dia 3 contra Pozo Murcia.
Top 3.
L'Espanyol continua en caiguda lliure, derrota contra l'Almeria i bronca d'Aguirre que provoca la reflexió del vestidor en boca d'Estuani. No queda ja més objectiu que rematar d'una vegada la permanència.
Top 2.
Remuntada del Barça al Madrigal apurant les seves opcions a la Lliga. Partit marcat per l'impacte de la desaparició de Tito Vilanova i el menyspreu racista per part d'un espectador a Dani Alves. El lateral ha estat defensat pel club en nota pública.
Top número 1.
Últim comiat a Tito Vilanova aquest vespre a les 8 a la Catedral de Barcelona. Cerimònia restringida, però que veurà pantalles a l'exterior per poder seguir-se. Erika Vidal fa suport als seus excompanys i els dona suport a l'entrenament d'avui.
Entrevistes a Esports Cope.
Triomfadors d'ací d'allà, tots amb distintiu Barça. Són Marc Carmona, tècnic de la secció de futbol sala, Joan Xixicreus, director esportiu de la secció blaugrana de bàsquet, i Bojan Krkić, actualment davanter de l'Ajax, campió de la Lliga d'Holanda.
El debat a Esports Cope.
De la mà de Bracafé, com cada dilluns, amb Poli Rincón i Josep Maria Minguella.
La pregunta a Esports Cope.
Pregunta en premi per un de vosaltres a finals de setmana en forma d'entrada doble pel Barça-Getafe. Avui us hem demanat al Facebook i al Twitter missatges dedicats al Tito Vilanova. Em quedaria amb el de Xavi Uller, al Twitter. Gràcies pel que ens vas ensenyar. Lluitar fins al final, seny, pit i collons.
Continuem recollint missatges a través del Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya, tot junt, i també a Twitter, @esportscope. Amb el sorteig, amb aquest gran premi que ens deia el Gil, aquesta entrada doble pel Barça-Getafe, és el proper partit del conjunt blaugrana al Camp Nou el dissabte vinent a partir de les 4 de la tarda. Ens hi posem amb l'Anaïs Martí a la producció, l'Andreu Quesada a la sala de màquines, de seguida i tornem.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Berti. Respondió el espejo.
Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Berti por internet, pagarás solo la mitad. Berti.com, seguros para gente despierta.
Me quieren bajar el sueldo.
Ahí está Legalitas.
No sé cómo calcular cuál va a ser mi pensión.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902 900 500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
3, 2, 1, despegamos. ¿Eres un emprendedor innovador? Participa ya en BBVA Open Talent 2014. Buscamos a las mejores startups de base tecnológica. Hay 180.000 euros en premios para apoyar los proyectos. Inscríbete antes del 10 de junio y hagamos que tu proyecto despegue. BBVAopentalent.com.
Coincidim que Francesc Tito Vilanova ha estat, malauradament, el protagonista del cap de setmana, ja de les últimes hores del dijous i també del divendres. La seva pèrdua ha deixat un buit i els que no l'han conegut de prop també el ploren per allò de veure'l, d'escoltar-lo i de sentir-lo com un més. Què ens queda? Doncs continuar recordant-lo. I el gest del Barça d'honorar els seus herois amb un espai que el recordi.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
Ahora mismo va a comenzar el minuto de silencio, se está anunciando por megafonía. Es tremendo, ¿no?, la mezcla de pasión que vive el fútbol y la tristeza.
¡Osa Tito!
¡Osa Tito! ¡Osa!
impresionante ese grito desgarrador del final, y sobre todo el banquillo del Barça.
Leo Messi la mete para Pedro, Pedro para Andrés Iniesta, ha cortado Mario. El balón arriba, contra golpe para Cane. Rubén Gracia Cane, tiene para la izquierda Jonathan Pereira, recibe el jugador gallego. Y ahí está Jonathan Pereira, la mete de nuevo para Cane. Inició la jugada en su campo. Se fue, la condujo, la dio para Jonathan. Se la lleva Leo. Hace la diagonal derecha hacia el centro. Ahí está Leo, busca el espacio, va a tirar. Detiene a Senjo. Ahí está Javier Aquino, acuerdo, el balón de cabeza. ¡Gol! Para un primer gol. ¿Cómo se la metió Javier Aquino? De cabeza, Manu Trigueros ajustado al palo derecho. Leo está demasiado lejana, prácticamente en el balcón del área de la barrera. Tira Leo, detiene a Senjo. Está jugando Iniesta, Iniesta para Adriano Cañito, la mete para Cés, este para Pedro, por la derecha para Alves, Alves que va a centrar. Gol. Autogol, Dan Gabriel. El centro chut de Alves mirando al cielo. No lo celebran, simplemente mira al cielo Dani Alves. Y perdona, Silvia.
Ha recogido un trozo de comida que le han tirado a Dani Alves cuando iba a lanzar el córner y se lo ha comido.
Un trozo de plátano.
Plátano, creo que era así.
Y se lo ha comido.
Claro,
sí, señor.
Y está ganando. Gol.
Dale.
Gol del Barça. Otro centro de Alves.
Pero bueno.
Oh, no. Y se la mete en su propia puerta. Balón que recupera Sergio. Sergio Busquets la quiere meter para Cés, de cabeza para Leo.
La remontada.
¡Gol!
Ahora sí va a haber celebración.
Ahora sí lo celebra. Balón al aire. De Cés Fábregas. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza? Estábamos hablando de la fuerza. Final. Final del partido con victoria del Barça. Seguro que lo piensan los seguidores y sobre todo los jugadores, el vestuario. Va por ti, Tito. Gana el Barça. Villarreal 2. Barça 3, Sílvia Juan, Juan Sílvia.
3 gols al conjunt blaugrana, un propi i la dedicatòria en un partit estrany, diferent, Partito Vilanova. Tres i 21 minuts a la tarda, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. A les últimes hores, segur que heu vist i escoltat innumerables mostres de suport a Tito Vilanova, però especialment calia sentir els que han estat els seus jugadors i també a qui va agafar el relleu a la banqueta, el Tata Martino. Va ser el Madrigal en aquest Villarreal 2, Barça 3. La Sílvia Ortiz ha recollit el més destacat del que es va dir. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Estaven trencats els jugadors ahir, llàgrimes de Busquets en el minut de silenci. També Mascherano va acabar plorant després del partit. Dedicatòria de Leo Messi amb els dits cap al cel. Mascherano va ser el que millor va resumir la situació. Va explicar que el partit havia estat com la vida de Tito, lluitant fins al final. Xavi parlava del cop més dur de la seva carrera i dedicava la victòria a l'exentrenador. El Tata Martino només va acceptar dues preguntes a la roda de premsa perquè considerava que no era un dia per parlar de futbol.
Teníamos que venir acá, cumplir con nuestro trabajo, y creo que el mejor homenaje que podríamos haber hecho es luchar hasta el final como lo hicimos, ¿no? Como lo hizo él. Es una anécdota que bueno, que en definitiva hoy el partido se dio como fue la vida de Tito, ¿no? Luchar hasta el final y bueno, nosotros por suerte lo pudimos revertir.
És el cop més dur de la nostra carrera esportiva i, bueno, competir, jugar, bueno, és, al final crec que hem tirat de, bueno, una mica d'orgull, de casta i hem tirat el partit endavant, no? I dedicar-li al Tito i a la seva família.
Me parece que es un fin de semana sumamente triste para Barcelona, para el fútbol, y que realmente hablar de fútbol, independientemente de cómo se ha dado el partido de esta noche, que por ahí podríamos conversar bastante, me parece inoportuno y totalmente fuera de lugar. Así que solamente quiero mandarle un fuerte abrazo y mucha fortaleza a toda la familia de Tito.
Nada más. I si he trobat
Les veus al Madrigal que ha recollit la Sílvia Ortiz. De seguida torno amb tu, Sílvia, però us volem explicar més coses. Qui va ser directiu del Barcelona amb Joan Gaspart a la presidència, Àngel Fernández, ha estat una persona molt propera a Tito Vilanova. Els va unir la malaltia, els dos van patir el mateix càncer. Àngel Fernández ha fet avui una carta oberta on parla de distingir amb Tito el soroll del silenci. Ens interessava, diu, més el silenci. Vaig aprendre moltes coses d'ell, continua, i parlava molt de la mort, afegeix. I tanca dient, entre altres frases, que de Tito Vilanova es continuaran dient moltes coses, mai suficients. S'ha elogiat la seva força, el seu caràcter, la personalitat, el seu afany de superació, l'exemple de vida i també de mort. Però vull destacar, diu Àngel Fernández, que si nosaltres estem vius, ell també. Anem barrejant el que és l'actualitat, perquè hi ha aquella frase de la vida continua, amb el record que el volem tenir ben present a Tito Vilanova. Aquesta tarda, última adeu públic, el tècnic del Barça, el tècnic de Bellcaire d'Empordà, serà a les 8 del vespre en una cerimònia religiosa a la catedral de Barcelona. Elena Condis, hola.
Hola, Albert. Doncs sí, aquesta missa que l'oficiarà l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, serà multitudinària, s'esperen més de 1.500 persones i seran la família i amics de Tito, els seus jugadors, el primer equip del Barça, i aniran tots junts amb autocar, també Erika Vidal, que ha vingut expressament a Barcelona per donar suport als seus excompanys i família, la directiva al complet, capitans i entrenadors de les categories inferiors i seccions del club, també expresidents del Barça com Rossell, Laporta, Gaspar, Núñez, entre d'altres, així com moltes personalitats del món del futbol i representants polítics. Al final de la cerimònia hi haurà parlaments en aquest últim adeu a Tito. Per qüestions de capacitat, l'accés està restringit també als mitjans i es podrà seguir aquesta cerimònia en unes pantalles habilitades a la plaça de la catedral. Tot després que aquest cap de setmana s'acostessin 53.000 persones a l'espai memorial al Camp Nou per donar el seu últim adeu a Tito Vilanova.
No tinc destí. I tot ho expliquem en els diversos espais informatius de la cadena COPE, tant en la programació a nivell nacional com en la programació a nivell local. Us deia que barregem les dues situacions, la realitat esportiva, la gent que ha conegut a Tito Vilanova, amb aquest últim adeu que avui li direm a qui va ser tècnic del Barça. Anem cap a Holanda, estem a Amsterdam. Bojan Kerkic, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos avui a Esports Cope. Primer, felicitats.
Gràcies, gràcies, moltes gràcies.
Lliga número 33 de l'Àjax, eh?
Sí, exacte.
Quart títol consecutiu, un Àjax que va empatar a camp de l'Heracles i acaba de certificar aquest campionat. Suposo que màxima felicitat, no? A nivell col·lectiu, però també a nivell individual, no?
Sí, lògicament. Per la Lliga és un títol, és una competició en la qual jugues, la disputes cada setmana. Pues bueno, tens setmanes de tot, guanyes, perds, i bueno, és molt, molt competitiva i al final pues, poder lograr el títol pues, és molt, molt satisfactori. Mm.
Falta una jornada pel final de la Eredivisie, pel final de la Lliga holandesa, però jo crec que podem fer una mica balanç, que és el que ens interessa, de com li ha anat el Bojan aquesta temporada. Estàs satisfet?
Sí, molt satisfet, molt satisfet. Lògicament, sempre pues, hi ha coses a millorar, sempre hi ha coses a treballar, però... Però el que és la meva participació aquest any amb l'Ajax, pues, sincerament estic molt content. Crec que només m'ha faltat el gol, però l'altre estic molt content.
Mm-hmm. I vosaltres us preguntareu, i per què a Esports Cope avui truquen al Bojan Kerkic? Primer, perquè creiem en ell. Segon, perquè és una persona que intenta obrir-se camí al món del futbol, un golejador viu del gol. I després, perquè crec que coincidim, Bojan, més enllà dels títols, dels campionats, estan les persones i els detalls, no? I tu aquest títol li vas dedicar a Tito Vilanova.
Sí, bueno, és el mínim que podia fer. Al final va ser una notícia molt desagradable. Estava sols aquí a Holanda i pues, bueno, viure-ho des de la distància pues, bueno, va ser dur. Sí que és veritat que jo amb el Tito no vaig coincidir a l'etapa de quan ell era l'entrenador, però bueno, vaig poder tindre la sort de coincidir amb ell els 4 anys quan ell era el segon i era una persona extraordinària on sempre pues, quan més ho necessitava, quan sempre tenia la paraula justa, el gesto just, i una persona que feia respectar, que feia estimar, i bueno, això està demostrant ara.
Avui, per exemple, escriu una carta a l'Àngel Fernández i diu això precisament, no? Que eren molt, molt, molt valorats els seus silencis, més que les paraules, a vegades. Que a vegades les paraules sobren, no?
Sí, ja et dic, jo moltes vegades ell és el que ens dona, ell el que ens dona la indicació de la, del, quan jo estic parlant, quan ell era el segon entrenador, de la, del joc d'estratègia. I sempre quan acabava, sempre ell me dona, una... Me xocava la mà, em dona sempre un somriure, em dona, ja et dic, la paraula justa i bueno. Era un detall que es veia que, o sigui, no era forçat, al contrari, era tal com era ell, i sortia de dintre i això, pues t'arriba,
A banda d'aquesta relació personal, com creus que l'ha de recordar el barcelonisme a Tito Vilanova?
Bueno, pues, l'ha de recordar com els valors que s'estan detallant. Una persona que va lluitar per la seva vida, mostrant pues els valors que s'han de tindre en situacions quan les situacions no van bé. Ell va ser una persona que fins a l'últim moment va demostrar donar-ho tot pels seus sentiments, com era entrenar el primer equip del Barça, i bueno, lo que s'ha vist.
L'altre dia vaig parlar amb el Toni Bruins i ell estava una mica, ara tornant a l'Ajax, una mica molest, no?, per la derrota a la final de la Copa, no? I és que pasó de todo, havia hooligans, se quemó no sé què, tal, i estàvamos todos desconcertados, no? Què va passar l'altre dia?
Bueno, va passar, al final és futbol. Va enganxar un partit, les coses pues, van sortir tot al revés, i va ser la final de Copa. Sí que és veritat que nosaltres vam començar molt bé, marcant el 1-0, i just després pues, es va suspendre el partit amb aquestes bengales que es van tirar. I quan vam tornar, ells en 5 minuts ens van marcar dos gols, nosaltres pues, ens va costar tornar a enganxar la dinàmica, i ells pues, tot el que provaven els hi sortia, i nosaltres tot el que provaven pues, no ens sortia, no va ser el dia.
La final de Copa i també aquesta eliminació a mans del Red Bull Salzburg de Jonathan Soriano a la Europa League, aquestes dues taques negres de l'Ajax aquesta temporada. Bé, que això s'acaba, l'any vinent què faig? Marco el prefix holandès o em quedo amb el mòbil espanyol?
No ho sé, de moment l'espanyol no l'eliminis, que és aquell que he tingut sempre.
Ah, i el 9-3 o el 9-7-3 o què faig?
I després ja ho veurem. Ara vull disfrutar d'aquesta experiència. Sí que és veritat que bueno, que és un any on la decisió, un any important, on hi ha de prendre una decisió, on hi ha de valorar totes les coses, els pros i contres, i estudiar-ho bé.
Dins de la remodelació que vol fer el Barça, doncs podria estar la tornada de gent com tu, no?
Bueno, lògicament és una opció. Em quedo un any de contracte amb el Barça i jo a partir de juny pues soc jugador del Barça. Però com t'he dit, això és una opció dins dels molts que tindré i bueno, on he de valorar el que és el millor per mi i per la meva progressió.
Bojan, et deixem ja, que avui toca celebració amb l'Ajax d'aquest títol de Lliga. Gràcies, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I aquesta realitat del Barça, el campionat domèstic, l'objectiu que li queda al conjunt blaugrana per davant, passa per les tres jornades que queden per acabar la Lliga. Recordeu la situació: líder, Atlètic de Madrid, 88 punts, segon el Barça amb 84, tercer el Real Madrid amb 82, però amb un partit pendent. Propera estació pel Barça, Getafe, el dissabte a les 4 de la tarda, sortegent durant tota la setmana una entrada doble per aquest partit. Abans, de seguida en parlem d'aquest partit, hem de comentar el lamentable detall que es va viure a Villarreal, un indesitjable que li va llançar un plàtan a Dani Alves a la segona meitat del partit, en un gest clarament racista, i el jugador brasilià del Barça es va menjar un tros. Quin recorregut, Sílvia, té aquesta situació?
Geni figura, eh? Dani Alves, tant pel bo com pel dolent, va estar molt bé. Reaccionant d'aquesta manera contista, va ser així de contundent.
Tienes que tomárselo así, porque nosotros no vamos a cambiar eso. Eso es una cosa que llevo 11 años aquí en España, 11 años con la misma cosa, y la verdad es que hay que tomarlo en broma, hay que reírse de todas estas cosas.
Les xarxes socials es van omplir de suport a Dani Alves, reaccions de Neymar amb el seu fill menjant-se un plàtan i dient "somos todos monos", la nòvia de Dani Alves i la seva família també menjant plàtans. El Barça avui ha fet un comunicat oficial manifestant el total suport i solidaritat amb Dani Alves i posicionant-se en favor del respecte i del no al racisme, també elogiant la reacció del Villarreal condemnant els fets. S'espera que el comitè de competició que es reuneix demà apliqui una sanció econòmica al Villarreal, però evidentment no el tancament del camp, perquè no es considera una infracció tan greu com el el llançament del pot de fum fa uns mesos. També resta transcendència el fet la reacció de Dani Alves, a diferència del que havia fet Samuel Eto'o a Saragossa amenaçant amb abandonar el camp.
S'ha de ser cretí, eh? Per anar a un camp de futbol, a qualsevol recinte esportiu, i fer això, eh? Però vaja, que no representa ni a l'afició del Villarreal ni a l'afició del futbol o del món de l'esport. Ara sí, dissabte a les 4. Vinga, Barça, Getafe. Com està l'equip? Que sé que hi ha hagut visita il·lustre. I quina setmana li espera al Barça, sobretot mirant a la infermeria?
El més destacat d'entrenament d'avui, aquesta visita d'Erika Vidal per donar suport als seus companys. Avui suau sessió d'entrenament amb Puyol al marge. Segueixen les molèsties al genoll. S'espera que Piqué ja pugui jugar al pròxim partit contra el Getafe dissabte a les 6. I el que dèiem, Erika Vidal parlava a Barça TV.
Bueno, me acuerdo hace poco ya me enviaron una foto de cuando habíamos ganado el título y nosotros dos estábamos ahí con la copa. Teníamos una lucha los dos y bueno, hemos compartido muchas cosas, hemos hablado mucho. Y hoy para mí era más importante que nunca estar aquí cerca de su familia y de la familia Barça.
L'equip torna a la feina dimecres a les 6.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Vinga, doncs aquesta barreja de la realitat esportiva del Barça i del que hem perdut, que és molt, Tito Vilanova, amb la imatge del Manol Oliveros.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Són les instantànies de la vida mateixa. L'emoció d'ahir de les llàgrimes del Sergio Busquets. La reacció del Javier Mascherano esgotat per l'esforç i alhora orgullós d'haver lluitat fins al final i haver vençut. La reacció espontània meravellosa de Dani Alves quan li llencen un plàtan abans d'un córner i es menja una mica de la fruita amb molta naturalitat. La sort que té el Barça que els jugadors del Villarreal es marquin dos gols en pròpia porta. Era just que el Barça més que mai guanyés ahir en un dia tan especial i per tant és curiós que saliés la diosa fortuna amb els jugadors del Barça i ajudar a aconseguir la victòria. Ho el Tata Martino dient que el menys important ahir era parlar de futbol. Con la carta de l'Àngel Fernández i la seva darrera frase, si nosaltres estem vius, ell també. I el sempre sorprenent Erika Vidal, que ha estat capaç de presentar-se avui a l'entrenament del Barça. La vi, com sempre, impressionant.
Manol Oliveros, Esports Cope.
De seguida el punt d'anàlisi del programa amb Josep Maria Minguella i també amb Poli Rincón, la parella habitual dels dilluns. Abans, entrem al paradís de les apostes, una casa d'apostes d'aquí, Golden Park. Tot això és molt fàcil. Ordinador davant, tablet, iPhone, qualsevol dispositiu que vulguis, noves tecnologies, i entres a Golden Park. Tot juny, amb K, goldenpark.es. T'has de registrar, és gratis, no te'n pantis, és gratis. I a més, et registres i pots gaudir de fins a 50 euros de benvinguda. Tens absolutament de tot, eh? Esports, casino, pòquer, bingo... Avui ens fixarem en aquest partit de les 10 de la nit més que interessant de la part baixa de la classificació. Celta 13, Valladolid 19, Manolo, el conjunt castellà que està en zona de descens.
Sí, i que vol sortir d'aquesta zona perillosa i, per tant, una de les apostes que jo faria al Bert és victòria del Valladolid victòria avui, del Valladolid. Aquesta nit a Baleiros.
Vinga, guanya el conjunt de Pucela, 4 euros amb 60 cèntims per euro apostat.
No està malament. I una altra qüestió i una altra opció d'apostar, per exemple, sigui quin sigui el resultat al final dels 90 minuts, si, per exemple, fos un empat al descans Celta-Valladolid, què suposaria?
Doncs mira, que es paga molt i molt bé. 2 euros amb 25 cèntims per euro apostat. Són dos exemples de la gran oferta d'apostes que tens per aquest Celta Valladolid a goldenpark.es. Recorda, apostar i guanyar calarons. goldenpark.es.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Cafès originals de Brasil des de 1929. Cafès que ens acompanyen sempre pel temps d'opinió. Posem alguna cosa especial avui o anem pel de sempre, Manolo?
Cafè sol, per
cafè
exemple.
Sol. Jo també sí. M'apunto al cafè sol. A veure què vol el Josep Maria Minguella, que m'ho estic imaginant. Minguella, com va? Bona tarda.
No, jo vull un talladet, perquè estic molt en plan de control, saps?
S'apropa l'estiu, tal, Mundial de Brasil...
Sí,
molt bé, molt bé.
Operació en biquini. No.
Molt bé, molt bé.
El que em fa falta, sí.
Escolta, Minguella, última adéu avui a Tito Vilanova. No sé si del que has vist, escoltat, o del que portes dins vols afegir alguna cosa.
Bueno, és difícil ja, perquè la veritat és que jo diria que el Barça, a nivell directiu i protocolari, ha estat excel·lent, vull dir, ha fet una cosa molt discreta, per facilitar a tots els socis i a totes les persones que volien mostrar, que han volgut mostrar, que hem volgut mostrar aquest apreci, doncs, una organització encomiable. Jo vaig estar-hi el mateix dia que es va obrir a mig de matí, tothom serio, tothom compungit, tothom encara trista, i bueno, no hi podem fer-hi res més.
I porta molta feina i s'ha fet bé, eh?
S'ha fet bé. Jo la veritat és que aquesta vegada he quedat totalment content com a soci del Barça d'aquesta despedida, d'aquest poder-hi participar tots els socis de forma escalonada, molt ben organitzat allí, els llibres, per poder firmar, per poder deixar la teva empresa, si volies portar una samarreta, una bufanda, unes flors i tal, tot una faia allí. Perfecte, tu, i avui culmina això, doncs, amb la cosa cerimonial, anem a dir oficial més, de la catedral, que també, unidó, la importància que se li dona a tota aquesta persona, el despedir el funeral a la catedral de Barcelona, que en principi està només dirigida doncs, a les grans autoritats, grans personatges de la ciutat, del país, i això, bueno, doncs se'l considera, se'l posa la categoria aquesta. Bueno, doncs jo diria que tot molt bé, donades les circumstàncies dramàtiques que hem viscut, doncs tot molt bé, ja està.
Sí, i una victòria amb remuntada, eh? No una victòria qualsevol, fàcil, no, amb remuntada, que dona una mica més d'èpica tot això.
No, això és el destí, que és incontrolable, vull dir, després de totes les desgràcies que hem tingut aquest any, de tot tipus, de coses mal fetes, de coses mal embastades, de desgràcies, de lesions, i que culminen doncs, amb la mort de l'entrenador, de la persona senzilla, jove, cruelment matat per una aquesta malaltia. Doncs, bueno, ahir és anecdòtic que quan estàs 0-2 i es presenta unes setmanes dures, perquè imagina't avui, demà i demà passat, i a partir d'ara, si ja no tingués hagut res que fer la Lliga, fitxatges, entrenadors, no sé què, no sé quantos... Bueno, de cop i volta, aquests rematadors que tant reclamem els comentaristes per la delantera del Barça i que no tenim, rematadors vull dir de centros i tot això, doncs apareix una carambola totalment insospitada i després un remat magnífic d'un defensa contrari, que per mi és una errada impressionant amb un central, perquè demostra que no sabia on estava, però bueno, amb això ens posa amb el partit, i bueno, i 2-3, i remuntada i tal, doncs el destí, i el futbol, i totes aquestes coses, i el que hem de fer doncs, és, dintre de tot, fer una sonrisa, volent dir, mira les coses que té a vegades la pilota, no? Que bota i no sap cap a on bota.
Sí, senyor. Deixa'm, Minguella, que incorporem a la teva parella de ball els dilluns, és el Poli Rincón. Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba?
Bien, ¿y tú?
Pero ya sabré de dónde vengo. Muy bien.
No pasa nada, hombre.
Magníficamente bien. Estando aquí con vosotros, estoy encantado de la vida. Y con mi Bracafé ya ni te cuento.
Estabas hablando de Bujadín Boskov, ¿eh? Seguro.
Sí, señor. Además, seguro. Minguella lo conocerá también, lo conocerá muy bien. Yo ha sido, lo he dicho, quizá, por no decir el mejor, uno de los mejores entrenadores que yo he tenido en mi carrera profesional. No estuve 2 años con él, gané una liga, gané una copa, perdimos una final de la Copa de Europa contra el Liverpool, ¿te acuerdas? En el Parque de los Príncipes de París. Liverpool de Kenny Douglas, Souness y compañía. Y la verdad que la experiencia con este hombre fue auténtica y genuina. Un adelantado a su tiempo, un entrenador con unas innovaciones tremendas, ¿verdad, Minguella? Y la verdad que fue una experiencia que ha quedado y ha perdurado para todos nosotros, para Camacho, para Del Bosque, para Santillana, para todos, porque dejó mucha huella, y una huella muy profunda, igual que la ha dejado Tito Vilanova, que desde aquí le quiero mandar, ya que puedo hablar para Barcelona, mi sentido y mi cariño y mi mejor homenaje, porque ha sido una gran persona y un gran profesional.
Sí, señor. El fin de semana, bueno, ya empezando el viernes, la verdad es que ha sido
durísimo,
absolutamente de traca. Pero bueno, sobre todo el recuerdo para su mujer, para Monse, y para sus hijos Carlota y Adrián. Sí,
pero nos dejó un detalle guapo ayer el partido, lo de Alves, ¿eh?
Sí, estuvo genial ayer. Mira, te voy a decir una cosa. Otra vez es que le criticamos, ayer estuvo de chapó. Sí, señor. Porque por desgracia hay energúmenos en todos los sitios. Hay gente que no es capaz de pasar ese eslabón de verdad. Y ayer lo que hizo Alves estuvo genial, cogió el plato y se lo comió. Magnífico. Yo, ¿lo ves? Lo mismo que te digo otra vez. Ayer, para mí, señor, me quito el sombrero y hizo usted lo que tenía que hacer.
Ahí te gustó, ¿eh? Genio, no, figura. A ver, también te digo que si alguien de la plantilla del Barça puede hacer eso, es Alves, ¿no?
Sí, también. No, pero mira, desmitificó todo, lo dejó a la altura del betún, pero peor que la altura del betún al que lo hizo, y yo me alegro mucho porque lo hiciera de esa manera. Porque evidentemente, por desgracia, como te he dicho antes, esto está lleno de energúmenos y de gente que está descerebrada, y bueno, tenemos que aguantarlo, pero que gracias a Dios Alves estuvo magnífico.
Bueno, oye, Poli, aprovechando que hoy hablamos, ¿lo de mañana qué? ¿Ya tienes el gusanillo por dentro o no?
Sí, yo ya estoy ya más caliente que el palo y churrero, ya no te puedes imaginar cómo estoy. No, creo que mañana las dos eliminatorias son de huevo y coco. Yo creo que mañana el Madrid, fíjate, te voy a decir una cosa, me da a mí el pálpito que va a haber final española, ¿eh? Yo creo que se van a clasificar los dos. Van a sufrir muchísimo.
Cuidado que el Bayern es mucho Bayern, ¿eh?
Sí, además mañana va a ser un Bayern. Mira, si tú ves la lectura del partido del otro día, el Bayern con Guardiola tuvo la posesión de la pelota, pero no la quiso arriesgar muchas veces. Quiso contemporizar, quiso más o menos dominar el partido de una manera, porque incluso, te digo, entre comillas, a priori, el 1-0 es buen resultado, entre comillas. Pero mañana, yo creo que vamos a ver un Bayern totalmente diferente. Yo creo que Lahm va a jugar por la derecha, con Alaba, porque son dos laterales mortales. Yo creo que va a jugar Götze, me parece a mí que va a jugar Götze con Mandzukic arriba, y luego por un lado Ribery, por otro Robben. Pero a partir de ahí, yo creo que mañana la idea de Guardiola es finalizar todas las jugadas, o casi todas las jugadas. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene miedo a una cosa importante. El Madrid no le hace falta generar mucho fútbol, ni mucha jugada, para en una contra matarte. El otro día se acerta, ¿verdad, José María? El otro día se acierta, no, le mete tres. Le mete tres, le metió uno y le pudo meter tres.
No, era de 3-0, sí.
Exactamente. ¿Qué pasa? Que Guardiola sabe que mañana no puede hacer el mismo partido que hizo en el Bernabéu, tiene que arriesgar un poquito más, tiene que ser un poquito más vertical, aunque toque la pelota y todo, pero también sabe que a la espalda de sus dos laterales, con Bale y con Cristiano, como te coja la espalda, como haya un pelotazo, no una jugada, un pelotazo bien dirigido, te pueden meter con 0-1 perfectamente sin ninguna clase de problema.
Bueno, cuidado que el Bayern obviamente tiene que buscar el gol. Dice Guardiola que parece que en Madrid ya están en la final y que además la han ganado. Bueno, prudencia. Bueno, Poli Rincón, José María Minguella, cuidaros mucho, ¿eh? Cortadito, capuchino, bracafé, la mejor compañía, ya lo sabéis, ¿no?
Como siempre, nuestro bracafé.
Como siempre, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
3:46 de la tarda. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Uns consells i de seguida parlem de l'espanyol.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros más IVA. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros más IVA. También puede reformar su cocina desde 6.900 más IVA. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Atenció, si tu que estàs oferint un servei a la ciutat, tu que vas en carretera, que vas al cotxe, amic taxista, escolta bé perquè tinc una informació que t'interessa, eh? Tens llicència de taxi, però necessites diners. Tinc la solució. Bé, no la tinc jo, la té Barnacrèdit, que et juny préstec en menys de 48 hores, eh? Barnacrèdit, préstec en menys de 48 hores. Vols més? Sense despeses avançades. I tot es signa davant notari. Sí, i torno. Préstec en menys de 48 hores, sense despeses avançades, i es signa davant notari. Recorda, tens llicència de taxi, però necessites calés. Barnacrèdit és la solució. Apunta 93-487-13-24. 93-487-13-24. 93-487-24 o barnacrèdit.com. Aquest és un missatge pel col·lectiu taxista. Vinga, obrim temps d'Espanyol. Sabeu que el conjunt blanquiblau només ha sumat 5 dels últims 24 punts en joc. Pobre bagatge. Ahir, derrota una més davant l'Almeria, 1-2 a casa, i Javier Aguirre, el tècnic, diu això.
Ahora estamos otra vez en la mierda. No hay más, no hay más. Ahora estamos en la mierda. Y ya estamos haciendo cuentas otra vez quién contra quién juega. Y vamos a ver, ahora estamos eso. Eso queríamos, así funcionamos mejor. Pues ya estamos donde queríamos y vamos para adelante.
O sigui que nou incendi a Can Perico, ara cal saber si les flames van a més o no. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
A tot això, què diu el vestidor?
Mira, que estan tranquils, però amb una mica d'inquietud d'això de què passarà, perquè la mala ratxa no s'atura. Cristian Estuani ha passat per sala de premsa. El golejador i expulsat ahir ha reconegut que Aguirre els ha llegit la cartilla abans de l'entrenament d'avui a Sant Adrià.
Sí, es verdad que hemos hablado, él ha hablado en el vestuario y bastantes veces lo hace. Y bueno, está claro que el míster estaba, la verdad que estaba fastidiado, estaba enojado, porque está como nosotros también, porque nosotros sin duda que nos fuimos muy amargados y muy tristes por lo que pasó, cómo se dio el partido más que nada, porque era un partido que lo teníamos controlado y se nos torció en un segundo. Nosotros tenemos que mentalizarnos, él obviamente que nos va a ayudar y entre todos vamos a sacarlo adelante.
La salvació virtual s'està convertint, Albert, en un suplici que està fent que fins i tot l'afició abandoni l'equip. Ahir només 14.000 persones, a Cornellà. És per mi el pitjor moment a l'era Aguirre per un equip que ahir no va donar la cara. Estuani diu que ells no tenen por, que entenen que l'afició pugui tenir aquella una mica de malestruc, però bé, l'equip demana reflexió i més feina hores després de que entrenador i alguns jugadors hagin passat més temps al godó que treballant.
No, el equipo no tiene miedo. Sí que hay que darle la atención y enfocarnos ahora en obviamente cerrarlo cuanto antes, como te decía. Lamentablemente se está demorando, creo que se nos está complicando y sin duda que hay que trabajar más, hay que sacrificarnos más y darnos cuenta de que hoy es un día que hay que reflexionar, que hay que aceptar que las cosas no están saliendo bien y que tenemos que ser autocríticos y saber cuando las cosas hacen bien y no tanto.
Segons ha pogut saber Sportscope, el club no alegarà per la segona groga que va veure Estuani i potser sí, només potser sí, per la primera. Tampoc s'alegarà l'expulsió de Javi López. L'equip fa festa demà, torna a la feina dimecres. Avui no ha entrenat amb permís del club el mexicà Héctor Moreno i per demà consell d'administració i sobre la taula un debat com i quan decidir el futur de l'entrenador.
Així està l'Espanyol. Gràcies, Quique. Propera estació al Valladolid, fora el dissabte a partir de les 10 de la nit. I aquí a Sportscope, de seguida, pàgina poliesportiva, començant pel bàsquet.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros masiva. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
I obrim la pàgina de bàsquet. Ho fem saludant el secretari tècnic del Barça, Joan Creus. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va tot, Joan?
Bé, anar fent.
Treballant, no?
Sí.
El Real Madrid és el rival a les semifinals de l'Eurolliga. És el que volíeu?
És el que ha tocat. Crec que els dos equips han fet una trajectòria molt bona en tota l'Eurolliga i al final la competició et posa a lloc i entenent el format que sabíem ja d'entrada en el qual jugàvem, doncs al final ha quedat aparellat Barça contra Madrid, i per tant ho acceptem totalment. D'una manera, qualsevol rival que a aquest nivell que et pugui tocar amb una Final Four és supercomplicat. Són dos partits on són dues finals, no? I qualsevol cosa pot passar.
Reedició de la semifinal de la temporada anterior, també a la final a 4, canviem Londres per Milà. Em fa la sensació, ara em diràs si coincideixes, que l'Olympiacos ha humanitzat el Real Madrid, o millor dit, que l'Olympiacos, com el Barça va fer a la Copa, ha humanitzat el Madrid.
És cert que el Madrid porta una trajectòria impecable i molt difícil de mantenir. I també s'ha demostrat que no són imbatibles, no? I que se'ls pot guanyar. I l'Olympiacos ha guanyat dos partits a casa, ahir el València va guanyar, nosaltres vam estar a punt de fer-ho a la Copa del Rei. En definitiva, estem parlant d'un gran equip i també estem parlant d'esport, no? I llavors, per què no, el Real Madrid se'l pot guanyar, evidentment, no? Evidentment.
Una setmana abans, Joan, d'aquesta semifinal, de que entri la competició a la final a 4 de l'Eurolliga, hi ha un Barça-Real Madrid al Palau. No sé si és bo i si pot servir de termòmetre.
No ho sabrem mai, això. No ho sabrem mai. Jo penso que això ara és per la d'hipòtesi. Una mica és el que et deia abans amb el format d'Eurolliga. Al final coincideix aquest partit just abans de la Final Four i coincideix que ens tornarem a enfrontar doncs 6 dies després, no? I és el que hi ha. Ara valorar si serà positiu o serà negatiu, no ho sabem. És el que hi ha i s'ha d'afrontar com a tal. Hem de jugar un partit contra Madrid aquí a la Lliga, el jugarem, i 5 dies després tornarem a jugar contra ells a Milà a les semifinals.
Et pregunto una mica més concretament pel Barça, que realment és el que ens interessa, com està l'equip, i d'inici crec que és de justícia felicitar-te per la incorporació de Pullen, que tants dubtes havia generat, eh?
Home, això, al final nosaltres, és cert que aquest any hem incorporat 5-6 jugadors nous i necessitàvem temps per adaptar-los a tots, no? Alguns s'adapten més aviat que altres triguen més en conèixer tot el que és a l'equip, però en definitiva el que intentem és aportar jugadors que siguin positius per l'equip, i en el cas del Pullen, doncs, hem vist que és un jugador amb molta qualitat, i és un jugador que juga en una posició molt específica com és la de base, i que necessita temps per conèixer tota la tàctica que porta l'equip, no? És un jugador jove també, evidentment, i llavors tot això fa doncs que diguem-ne que la seva evolució potser és més lenta que d'altres, però que al final creiem que és positiva.
Jo crec, Joan, que una de les lliçons que ha pres l'equip aquesta temporada és a no tenir aquesta excessiva dependència del Navarro, però sempre ens preocupem quan no el veiem a la pista. Com està? Arribarà bé aquest tram final de temporada?
Sí, nosaltres pensem que sí. La lesió que va tenir darrere, que ara fa uns 10 dies, si no recordo malament, però va ser el dijous en el primer partit contra Galatasaray, llavors ara fa 10 dies, potser 11, i era una lesió lleu. Evidentment ara està en procés de recuperació i en pocs dies ja comptem amb ell perquè estigui totalment recuperat.
Molt bé, Joan Creus, et deixem treballar, ens veiem a Milà, eh?
Molt bé, doncs així serà, efectivament, a Milà ens veiem per afrontar aquesta semifinal.
Joan, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, i tanquem el programa parlant amb el tècnic campió de la Champions de Futbol Sala. Fa possible la comunicació al Juan Arias. Marc Carmona, entrenador del Barcelona Esport. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la trucada és per felicitar-te i també per preguntar-te, més enllà del títol, què significa aquesta Champions del Futbol Sala per l'equip?
Bé, gràcies. Home, és el títol més important a nivell de clubs, a Europa, el de més prestigi, el de més ressò. Era una cita que teníem marcada al calendari des de que vam començar per allà el mes d'agost, la pretemporada, per tots, i més després de la decepció de l'any passat. Per tant, per tot això, doncs, fa que sigui un títol especial, un títol que ens dona molta satisfacció, la veritat.
Ningú va dir que això havia de ser fàcil, però ha tingut aquesta final tots els ingredients. Bé, la final i les semifinals, amb patiment...
Sí, ha estat, suposo que molt atractiu per la gent, per la dificultat, per l'emoció, per la incertesa en el marcador, però vaja, clar, és la màxima competició europea, no podia ser d'una altra forma.
Molt bé, la temporada no ha acabat ni molt menys, no hi ha gaire marge per valoracions, perquè dissabte tenim un partit importantíssim, eh?
Sí, gaire gens, ens estem recuperant de l'esforç, tant mental com físic, del viatge, i pràcticament doncs, divendres tornem a marxar per disputar una altra final. Anem a veure com ho afrontem des d'un punt de vista mental i físic.
Final de Copa davant el Pozo de Múrcia, a Bilbao, van sortint notícies de la regeneració de la secció amb nous fitxatges. Vaja, que feina tens, eh?
Molta, sí. Molta de dia a dia, d'entrenar, de planificació. Ja sabíem que aquest any era un any doncs, en el que bé, havíem de... A part del treball diari, doncs, de prendre algunes decisions. Portàvem dues o tres temporades molt tranquils des d'aquest punt de vista. Aquest any toca intentar també encertar en aquest aspecte.
Molt bé, Marc Carmona, insisteixo, la trucada era per felicitar-te a tu, a tot l'equip i a la secció del Barcelona Esport de Futbol Sala. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gil, superstar!
Bueno, ¿qué pasa?
El padrino.
Sí, home. Clar, aviam. Judici a Nàpols contra Carmine Pagano, Carmine Amato i Rito Calzone, presumptes membres de la màfia napolitana acusats d'un presumpte assassinat l'any 2006.
Calzone.
S'argumenta la defensa i dintre dels arguments d'aquesta defensa hi ha unes fotos a l'Hotel Arts de Barcelona d'aquests tres acusats amb José Mourinho.
Por favor.
Ah, llavors... No, escolti,
és el que hi ha.
És el que hi ha, és la notícia, escolti, jo vinc aquí i dono la notícia,
no, tu. Última hora.
És la notícia que molts de vosaltres espereu. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, l'última en solidaritzar-se amb Dani Alves, una resposta osada i fuerte al racisme en el deporte.
Gràcies, Gil, gràcies a tots. Són les 4, que vagi bé.
Són les 4, les 3 en Canàries.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Estados Unidos y la Unión Europea acaban de anunciar sanciones a Rusia por la situación en Ucrania. Blanca María Pol.
La Casa Blanca acaba de concretar esas nuevas sanciones a Rusia que esta mañana anunciaba el presidente Obama. Rusia ya ha anunciado que responderá a Washington. Juan Fierro.
Estas nuevas sanciones que acaba de hacer públicas la Casa Blanca afectan a 7 altos cargos de la administración rusa, así como a 17 empresas relacionadas con el presidente Putin y su círculo de asesores más próximo. Según un comunicado del portavoz del presidente Obama, la administración estadounidense adopta estas nuevas sanciones en respuesta a la continua e ilegal intervención de Rusia en Ucrania y a sus acciones provocativas que minan la democracia en ese país, y es una amenaza para la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Los países europeos, por su parte, siguen manteniéndose cautos. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, Europa se ha quedado un paso por detrás. Los 28 acuerdan ampliar la lista de sancionados a otros 15 rusos y ucranianos a los que se les congelan activos y se les prohíbe viajar por la Unión Europea. No hay empresas entre los sancionados. Según nos han contado fuentes comunitarias, durante la reunión que han mantenido los embajadores y que ya ha finalizado, no se ha discutido.